Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem amb el repàs de titulars d'avui dimecres 15 de març. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
El president del grup Avi Moltó, Jaume Pruna, i el compositor Jordi Feliu són els candidats a Premi Ciutat de Calella 2017 en la categoria individual.
Fa poca estona, escassos minuts, hem conegut els nominats al Premi Ciutat de Calella d'aquest 2017. A la categoria d'entitats competiran pel guardó els Amics de la Poesia, també l'equip de suport d'atenció domiciliària, el PADES i el Club de Futbol Calella, que enguany celebra el seu centenari. Ara comença la fase de votacions, que s'allargarà fins al 14 d'abril.
El govern català ha aprovat el Pla de Transport de Viatgers 2020.
Aborda els reptes del país perquè el transport públic sigui una alternativa real de mobilitat i de retruc contribueixi això a lluitar contra el canvi climàtic, la millora de la qualitat de l'aire i la seguretat viària. En parlarem d'aquí a uns minuts amb Ricard Font, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.
La CUP de Calella recull signatures per evitar l'activitat privada als centres sanitaris públics.
Es posa en marxa a nivell nacional avui la campanya Fora la privada de la pública per mostrar el rebuig a l'avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l'assistència sanitària. Calella es fa recollida de signatures avui aquesta tarda a partir de les 7, en contra, per tant, del que suposa l'entrada del sector privat a la sanitat pública.
I des d'avui, durant 7 mesos, està prohibit fer foc al bosc sense l'autorització prèvia.
La campanya de prevenció d'incendis forestals es posa en marxa un any més, però aquest amb una alerta especial al Maresme com a conseqüència dels efectes de l'escarabat tumicus que està matant la població de pins pinyoners que hi ha als boscos. Parlarem amb el calellenc Didac Rey, que és voluntari de l'ADF a l'Alt Maresme.
I Òmnium Montnegre desplegarà la pancarta Love Democracy a la sortida i l'arribada de la primera etapa de la Volta a Catalunya del proper dilluns.
Per tal d'incrementar la visualització del procés d'independència de Catalunya des d'Òmnium, fan una crida als ciutadans perquè es facin dilluns una fotografia davant de la pancarta amb una de les banderoles estelades que repartiran els membres de Calella per la Independència i que comparteixin aquestes fotografies per les xarxes socials.
Ja es coneixen els candidats al Premi Ciutat de Calella 2017, dos en categoria individual i tres per entitats que opten a ser reconegudes per la seva trajectòria o repercussió que tenen a la societat calellenca. S'acaben de fer públics els noms fa Dolors escassos minuts.
Doncs sí, ja els hem avançat. Els candidats individuals són Jaume Pruna, el president del grup Avi Moltó, i també Jaume Feliu. Ell és músic i compositor calellenc. En la categoria d'entitats, els candidats són els Amics de la Poesia, que organitzen, recordem-ho, els Jocs Florals, que justament es concedeixen aquest diumenge al Club de Futbol Calella, que aquest any compleix el centenari de la seva fundació, i l'equip de suport d'atenció domiciliària de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva són el PADES, que donen resposta professional i humana a pacients en l'etapa final de vida. Tot just ahir va finalitzar el termini de presentació de candidatures. Aquestes 5, doncs, entren a la fase final de votacions, que s'allargarà fins al 14 d'abril. Es podrà votar cada dia a la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça, també a l'Ajuntament de Calella, i hi haurà urnes itinerants que s'instal·laran al Teatre Orfeó Calellenc, al Casal d'Amistat i també al carrer Església, amb mates i rodes. Els guardonats amb el Premi Ciutat de Calella 2017 de votació popular es donaran a conèixer la nit del 22 d'abril, dissabte, en una gala que tindrà lloc a la Sala Mozart.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El govern de la Generalitat ha aprovat les línies de treball perquè d'aquí a l'any 2020 millori l'oferta ferroviària, el servei de bus i la coordinació de serveis de transport públic de viatgers de Catalunya. Acaba d'aprovar el pla que aborda els reptes del país perquè el transport públic sigui una alternativa real de mobilitat i de retruc, contribueixi això també a lluitar contra el canvi climàtic, la millora de la qualitat de l'aire i la seguretat viària.
El Pla de Transports de Viatgers de Catalunya té per objectiu, en l'àmbit ferroviari, garantir la fiabilitat en la prestació dels serveis de Rodalies de Catalunya, reduir la saturació a les hores punta i incorporar també serveis semidirectes en les comunicacions amb més demanda. Igualment preveu que la Generalitat assumeixi les competències sobre la gestió de la infraestructura, també per resoldre les deficiències que de forma reiterada denuncien els usuaris del transport d'aquí, de la nostra comarca.
I avui ja ens acompanya a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió el secretari d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat del Govern català, el senyor Ricard Font. Benvingut.
A vosaltres, gràcies per convidar-me.
Tenim, senyor Font, una audiència que és especialment sensible pel que fa al servei de transport ferroviari. El territori, ja ho sap vostè, pateix de forma reiterada retards i afectacions en aquesta infraestructura. Atacarà d'arrel aquestes problemàtiques, aquest pla de transports de viatgers de Catalunya?
Bueno, hi ha dues coses. El pla de transport de serveis, com deia, com el seu propi nom diu, el que pretén és oferir una oferta de serveis de mobilitat, en aquest sentit ferroviari, però també en l'àmbit dels autobusos, que siguin de qualitat i que realment contribueixin, com explicava, a la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat de l'aire. En el que és l'àmbit del Maresme, si hi ha un element fonamental que el pla doncs, presenta, és el fet de que la R1 s'ha de convertir en una línia fiable i que s'ha de convertir en una línia que nosaltres en diem el metro del Maresme, per entendre'ns, en el qual doncs, incrementi les freqüències, en el qual doncs, puguem estirar des del punt de vista horari també els serveis i, sobretot, doncs, com dèiem vostès, aconseguim un nivell de fiabilitat important. Tenim propostes sobre la taula des del punt de vista de reorganització dels serveis ferroviaris del conjunt del país, però aquestes, qualsevol reorganització ha d'anar acompanyada d'una feina que no és tant d'aquest pla, sinó que és la feina de que el Ministeri de Foment compleixi amb les inversions llargament reivindicades, llargament doncs, promeses i previstes amb diversos plans incomplerts en els darrers 8, 9, 10 anys des del punt de vista de la millora de la fiabilitat. Sense una millora de les inversions, sense una concreció de les inversions, és difícil doncs, que puguem doncs, implementar les mesures de serveis.
Aquest pla justament assenyala que la principal disfunció que patiria la xarxa R1 de Rodalies d'aquí del Maresme és la manca de capacitat. Apunta que també la millora passa per la duplicació de la línia entre Arenys i Blanes. Tècnicament possible, a expenses doncs, d'aquestes inversions que vostè apuntava, però tècnicament possible aquesta duplicació de la línia a tot el tram entre Arenys i Blanes?
No, tot no. Això sempre és un dels elements. Però fins i tot un dels incompliments més greus que hi ha en el que és el pla de Rodalies, per exemple, del 2008, que s'havia d'acabar el 2015, segurament és el fet de que en aquests, des del 2008 no s'han iniciat els treballs concrets, els projectes constructius concrets i els estudis informatius concrets que han de facilitar doncs, que el Ministeri pugui fer aquestes inversions. Fixa's que és un dels elements primordials, perquè si demà, fem una mica de broma, el Ministeri de Foment li toqués la loteria, no tindria el projecte fet per poder-ho executar, amb el qual el primer que hem d'exigir és que es pugui fer aquest projecte, un projecte que, en aquest sentit, com diu el Pla de Transport de Viatgers, haurà de preveure no una duplicació total, sinó que parcial en alguns trams, que és possible, i en altres que sabem que perfectament que per la pròpia orografia i geografia d'aquest àmbit és impossible. Però l'important és que en aquest moment no disposem ni tan sols del que és el que seria pròpiament dit el projecte. I, finalment, una inversió petita, molt petita, que és l'ampliació de lo que seria l'andana d'Arc de Triomf, llargament reivindicada. Estem parlant d'una inversió de 3 milions d'euros, que jo crec que és una inversió segurament menor. Què permetria això? Doncs que cada un dels combois de l'R1 guanyés un vagó. Vull dir que tots els combois tindrien una composició més gran, amb la qual tindríem més capacitat per poder transportar gent.
Parlem també de Calella, senyor Font. És una població turística, tenim l'estació que és petita, hi ha un servei que no pot absorbir els passatgers, sobretot durant els mesos d'estiu. És una línia molt utilitzada per les visites turístiques a la capital, més tota la gent que de tota la comarca treballa i es desplaça cap a Barcelona. Què s'ha de fer amb aquesta situació en la que ens hi trobarem immersos aquí a molt poc temps?
Bé, nosaltres l'any passat, fa dos anys, ara ja no recordo, fa dos anys, vam incrementar 44 freqüències a l'estiu i això una vegada més ho farem aquest estiu, d'incrementar les freqüències bàsicament del Maresme Nord, amb aquesta visió que afecta Calella i que beneficia en aquest sentit Calella. En el seu moment l'alcaldessa va lluitar perquè doncs, això fos una realitat i realment doncs, al final vam poder donar aquesta millora del servei a l'estiu. i per tant aquest any tornarem a fer-ho, i ho tornarem a fer-ho ja de manera com una mesura ja definitiva des del punt de vista de que cal, de cara a cada una de les temporades d'estiuenques, doncs reforçar els serveis amb una visió també turística, i això és una realitat. Però en el que ha de ser la reorganització dels serveis de cara també a aquesta proposta que els deia en aquest moment, que en aquest sentit tot l'àmbit del Maresme Nord ha de tenir un doble tractament. Un tractament des del punt de vista de la alta mobilitat que té en la quotidianitat i una especial doncs oferta que ha de tenir un origen des del punt de vista de la seva qualitat com a municipi turístic i com a tot el conjunt del Maresme Nord especialment, i que necessita, doncs, en aquest sentit, com el pla i com la proposta que farem, doncs, expressarà doncs, una millora dels serveis.
S'ha reforçat el servei amb les connexions doncs, de tota aquesta zona turística del Maresme, amb Girona, Figueres i, finalment, a Portbou, amb trajectes en dies laborables, festius només a l'estiu. Hi ha alguna idea de reforçar encara més aquestes connexions?
Aquí el que tenim, doncs, els resultats són bons. Jo crec que en aquests moments tenim uns resultats que, des del punt de vista de l'oferta que estem posant en valor i la demanda, doncs jo crec que els números d'alguna manera doncs responen a la realitat. Jo crec que aquí el que hem de veure és també un esforç per part de tots, jo crec que aquí és de promoure més la utilització d'aquest transport públic que està a disposició tant del Maresme com de la gent del Gironès, de l'Alt Empordà, de la Selva, doncs, per augmentar doncs, la utilització. Aquí el que hem de fer és doncs, veure si som capaços de generar més demanda, que és una demanda important, però tampoc estem en aquells nivells que creiem que encara tenia camí per recórrer.
Senyor Font, per últim, i molt ràpidament, què és la T-Mobilitat?
La T-Mobilitat, doncs segurament la T-Mobilitat és el projecte tecnològic d'accés al transport públic, de canvi de model de tarifari, de canvi de model de corones. És una revolució en l'àmbit de la informació a l'usuari, és una revolució i un canvi definitiu amb la forma d'accés al transport públic, és una personalització del que és la mobilitat de cadascú des del punt de vista de quina és la seva relació amb el transport públic. És pagar amb el mòbil, però és molt més. És pagar amb el mòbil, és superar el sistema de corones actual per un sistema quilomètric, és pagar per ús, és prepagament i postpagament, és tenir en el mòbil i amb una app o en una web doncs, tota la informació del transport públic en el moment i en cada moment en la situació del transport públic. I, a més, és una nova manera de planificar els serveis que ens ha de permetre doncs, atendre molt millor a la demanda. Jo crec que si hi ha un projecte en el món que ha de ser referent des del punt de vista de la mobilitat i que suposarà segurament un canvi des del punt de vista també dels hàbits dels usuaris, sense cap mena de dubtes, i de promoció del transport públic, és aquest projecte. És moltes coses, però que al final es concreten, s'acaben amb un xip, però, o comencen amb un xip i acaben amb que doncs, la gent ha de pagar de manera doncs, segurament més justa pel transport públic, la gent ha de poder disposar de més informació i la gent ha de poder disposar també d'una fórmula i un canal per poder planificar la seva mobilitat, tant pública com privada, però també posant com a èmfasi que l'esforç que hem de fer sobretot és amb la mobilitat pública i amb el transport públic.
Ricard Font, secretari d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, gràcies avui per haver atès la nostra trucada.
A vosaltres.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Avui es posa en marxa a nivell nacional la campanya Fora la privada de la pública per mostrar el rebuig a l'avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l'assistència sanitària. A Calella es farà una recollida de signatures aquest dimecres, avui a la tarda, en contra del que suposa l'entrada del sector privat a la sanitat pública.
Recollida de signatures que promou la CUP de Calella, l'esquerra independentista, suposa frontalment a cedir parcel·les del model públic de salut a l'activitat privada i demana que les institucions donin cobertura a una gestió 100% pública de tot el servei. Adil Maruan, de la CUP Calella, denuncia que això ja està passant a l'Hospital Sant Jaume de Calella.
El que no saben molts usuaris és que, per exemple, algunes analítiques no les fan al laboratori de l'hospital i s'envien a altres empreses. Hi ha altres serveis que també estan subcontractats i fins i tot cedeixen espais per a empreses privades, com és el cas de la odontologia en el CAP de Calella. I això doncs, genera aquestes confusions de no saber ben bé els diners cap a on van.
L'Hospital de Calella, recordem-ho, és un dels centres gestionats pel Consorci Sanitari del Maresme i la Selva, Consorci de Salut Pública depenent doncs, de l'Institut Català de la Salut. La recollida de signatures es farà avui dimecres 15 de març a la confluència dels carrers Església i Mates i Rodes a partir de les 7 del vespre. Preveuen també muntar parada altres dies i a les immediacions del centre hospitalari calellenc. Maruán ha explicat què suposarà el desplegament del que és avui un avantprojecte de llei sobre fórmules de gestió que incorporaria el que s'anomena la cooperació institucional i la concertació amb entitats d'economia social.
Permetrà que altres centres puguin fer el que s'està fent a Calella. Fins a un 49% d'activitat privada pot tenir un centre. Vull dir que anem a encara més a aprofundir en aquesta problemàtica, que de fet ja ha portat alguns casos de corrupció, que alguns han acabat, diguéssim, en no res, i d'altres, com a mínim, amb dictaments desfavorables de la Sindicatura de Comptes.
I assegura Maruán que aquest tipus de gestió repercutiria en l'interès públic, en les condicions dels treballadors de la salut i del servei que es presta al ciutadà. La CUP de Calella té pendent trobar-se amb els responsables de la recent constituïda Marea Blanca de l'Alt Maresme.
Més qüestions. El Ministeri de Medi Ambient ha començat avui les obres de reparació del passeig de Pineda de Mar, malmès pels últims temporals d'aquest hivern.
El termini de les obres, que tenen un cost d'1 milió d'euros, és de 2 mesos. Per tant, si es compleixen els terminis, a mitjans de maig estarà enllestida tota l'escullera que ha de protegir el passeig de futurs temporals. Un cop enllestida, des de l'Ajuntament s'hauran de fer les obres de reurbanització del passeig, que inclou la instal·lació del carril bici, del mobiliari urbà i també l'enjardinat. El consistori pinedenc ha d'assumir part del cost de les obres, concretament 400.000 euros. La població veïna ja ha demanat ajuts a altres administracions com la Diputació, la Generalitat i també el mateix Ministeri, tal com va avançar Ràdio Calella Televisió l'alcalde Xavier Amor.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Des d'avui i durant 7 mesos està prohibit fer foc al bosc sense autorització prèvia. La campanya de prevenció d'incendis forestals es posa en marxa un any més, però aquest any amb una alerta especial al Maresme com a conseqüència dels efectes de l'escarabat tomicus que està matant la població de pins pinyoners que hi ha als boscos.
L'alerta per incendis forestals s'ha disparat aquest any a les 24.000 hectàrees de boscos que hi ha al Maresme, que ocupen un 65% del territori. A la comarca tenim 23 milions d'arbres, a raó de 54 per habitant. La prohibició de fer foc afecta els terrenys forestals, encara que no estiguin poblats, i també a la franja de 500 metres que els envolta. No es poden fer, per tant, cremes controlades de restes sense autorització expressa del departament.
I en parlem avui amb en Didac Rey, que és membre de l'ADF de l'Alt Maresme. Didac, bon dia.
Hola, bon dia.
Ni cremes de poda ni tampoc fer activitats d'esbarjo, per tant, calçotades i costellades, què hem de fer, Didac?
Sense permís no es pot fer res. I esperem que passem un estiu bé, però això serà complicat aquest any, eh? I tot això de costellades i així, a veure, si estan preparats, si les barbacoes tenen guamat a guspies i així, es pot fer, eh? Es pot fer, sempre que estigui tot en condicions. Ara, els focs així de cremes, bustolls i coses així, això sí, això s'ha acabat de moment, sense permís, eh?
Avui, Didac, vèiem unes imatges aèries dels boscos del Maresme que permeten identificar clarament quins són els arbres afectats per les diverses plagues que hi ha aquí al Maresme, especialment la del tomicus. Sentíem fa uns dies de tècnics preocupació per la situació i per l'estat dels boscos. No sé, des de les ADF, quin és el vostre grau justament de preocupació?
La preocupació és gran, és alta, eh? Perquè ens trobem que ha mort molts de pins, encara que s'estan fent neteges selectives, però no a tot el Maresme, només unes parts, pels pressupostos que hi ha, que no arriba enlloc. Però, bueno, estarem per vigilar-ho tot, però alerta, eh? Perquè podem tenir un estiu, però molt complicat amb el tema del tomicus, eh?
Des de les ADF, quina és la vostra funció en una època com la d'ara? Aneu a fer inspeccions, detecteu quines són, poden ser zones perilloses, parleu amb propietaris forestals que tenen molta cosa a dir en aquesta situació. Exactament, vosaltres què és el que feu?
Nosaltres fem tot el control, tota la prevenció i mirem tot el territori que cada ADF té, tota la problemàtica que tenim, abocadors i tot, i sobretot les columnes de fum. Les columnes de fum, a la que veiem una columna de fum, ja anem cap allà, perquè el primordial és arribar en 10-15 minuts abans que el foc es faci gran. A la que es fa gran, a la que agafa temperatura, ja no hi ha qui el pari. I aquí al Maresme, amb el tema del tomicus, ho tindrem complicat, però esperem, entre tots, entre nosaltres, totes les policies locals i tot, i els Mossos i tot, puguem, i bomberos, puguem arribar-hi sempre a temps. I que, sobretot, la gent, els propietaris que estan al bosc, que ens ajudin a vigilar, urbanitzacions i tot. Nosaltres vigilem, però ells hi viuen i han d'estar alerta també, perquè sempre, si ens avisen en temps, podem sufocar-ho, però si no, tindrem problemes.
Tot i que assumeixen, no, la seva responsabilitat, en aquest cas, o també la seva, és com dius tu, la seva preocupació, no?, perquè puguin estar alerta del que pugui passar.
Sí, però no tots, no tothom. És que hi ha gent que és inconscient. Els focs em diuen, s'ha fet un fallo. No, no. No és que siguin provocats, però són descuits que són molt greus i la gent això no ho veu. No, es pensen que el bosc és molt maco, però el dia que no tinguem boscos veurem el que passarà aquí, perquè entre el tomicus, els focs, i ara que s'està traient també un bitxo, s'està posant en les alzines sureres, que també les hi afecta, vull dir, ja veurem. Però bueno, per això estem, per vigilar i que no passi res.
Quan a partir d'ara, no? A partir d'avui 15 de març i fins al 15 d'octubre, prohibit fer foc al bosc sense autorització prèvia. Per tant, quan veiem una columna de fum, el que hem de fer és informar ràpidament a bombers de la Generalitat, a emergències, i llavors seran ells els que determinaran si aquesta crema és controlada i amb autorització o no.
Sempre el 112. Tothom que telefoni al 112. I el 112 canalitza la trucada, bomberos, si és foc, si és una columna ADFs, vull dir, però sempre el 112. I no dubteu a trucar. Piqueu sempre que es vegi una columna, truqueu, Que no sigui per no avisar.
Didac Rey, membre de l'ADF de l'Alt Maresme, gràcies avui per haver-nos acompanyat.
A vosaltres, per l'interès que teniu.
107.9 FM. Terines Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937, tractant amb persones. Terines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a terines.com. Telèfon 93 115 51 11. facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
La nova agència tributària de Catalunya, que donarà servei als ciutadans del Maresme i també de Calella, estarà ubicada a Mataró i obrirà les seves portes previsiblement l'1 de setembre.
Les oficines estaran ubicades a l'avinguda Jaume Recoder, tindrà una vintena de treballadors. Es tracta d'un dels 15 punts d'atenció i prestació de serveis al contribuent que l'Agència Tributària de Catalunya obrirà al llarg d'aquest any arreu de la geografia catalana. Segons el secretari d'Hisenda del Govern català, Lluís Salvador, les noves oficines desenvoluparan tota les funcions tributàries que li permet l'actual marc competencial i prepararan els fonaments de la futura hisenda catalana.
Òmnium Montnegre desplegarà la pancarta Love Democracy a la sortida i a l'arribada de la primera etapa de la Volta a Catalunya el proper dilluns.
Segons Jaume Planes, amb aquesta acció visual, els membres d'Òmnium Montnegre volen demostrar al món que els catalans juguen viu amb les armes legals que dona la democràcia.
Una crida per demostrar al món que nosaltres juguem amb les armes legals, amb les armes de la democràcia, i és fer valer aquests valors. Llavors, nosaltres el que demanaríem és que la gent amb les estelades vagi a la pancarta, es faci la fotografia amb les estelades i en el fons la pancarta de Love Democracy, i que ho pengin a les seves xarxes, que en fem el màxim ressò i divulgació possible.
La pancarta Love Democracy s'ha fet servir en diferents concentracions i manifestacions, actes sobiranistes, per exemple, Art de Triomf, a Barcelona.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I avui s'ha fet una nova passejada del programa d'aquest any de passejades per la gent gran de la Diputació de Barcelona. Aquest cop la gent de Calella hi ha anat a Barberà del Vallès.
Ha comentat el trajecte el tècnic d'esports de l'Ajuntament de Calella, Joan Ferrer.
Com a destacable, diria que hi ha l'ermita de Santa Maria de Barberà, que és romànica, que és un edifici singular, molt maco, i, bueno, i evidentment l'entorn, doncs, que sempre és agradable, i sobretot compartir amb la gent dels altres tres municipis, doncs, aquesta activitat esportiva.
Enguany han fet la passejada a Calella i ja han anat a la Llagosta, ara van a Barberà del Vallès, el mes que ve a Sant Joan de Vilatorrada. Així hauran complert el cicle de passejades d'aquesta temporada i solen participar unes 50 persones per sortida que aprofiten els beneficis d'aquestes caminades.
Té molts avantatges. Mira, d'entrada et diria que tot el que es faci amb grups de gent gran, evidentment és molt agraït. Hi ha un retorn fantàstic sempre. Habitues a la gent gran, doncs, a caminar, i a més, a part de les coses que es van fent de forma periòdica amb el programa d'esport i salut, el fet de poder anar a recórrer a municipis de la província de Barcelona sempre és un valor afegit. Creus, això et permet conèixer altres indrets, et permet sobretot compartir-ho amb gent d'altres municipis, de fet es generen amistats molt interessants, llavors segueixen durant l'any veient-se, compartint caminades. Penso que és una experiència molt interessant i molt maca, i molt agraïda, sobretot.
Ferrer ha destacat que tots els municipis que han visitat hi han trobat recorreguts interessants, ermites, fonts o salts d'aigua, encara que sigui a l'àrea metropolitana de Barcelona.
I l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Calella torna a organitzar un concurs de mural sobre la Volta Ciclista a Catalunya, el seu pas per Calella. Els alumnes que hi participen són els de cinquè de primària de tots els centres de la ciutat.
El proper dilluns 20 de març es farà l'entrega dels premis en el camió Pòdium, que estarà ubicat a la línia d'arribada. Un cop acabi l'etapa, enguany, però, hi ha una novetat, i és que tots els murals s'exposaran a l'espai marcat entre el 21 i el 25 de març. L'horari serà de dimarts a divendres de 8 del matí a 2 del migdia, també a la tarda de 5 a 8 del vespre, el dissabte només al matí.
I abans de la informació del temps, Dolors, recuperem també la informació que coneixíem a última hora, abans de començar l'informatiu. Ja hem conegut els diferents candidats al Premi Ciutat de Calella.
Són dos en categoria individual, Jaume Pruna, el president del grup Avi i Moltó, i Jaume Feliu, músic i compositor calellenc. En la categoria d'entitats, els candidats són Amics de la Poesia, que organitzen els Jocs Florals, que es concedeixen diumenge que ve, dia 26, al Club de Futbol Calella, que aquest any compleix el centenari de la seva fundació, i l'equip de suport i atenció domiciliària de la corporació, el PADES, que dona resposta professional i humana a pacients en l'etapa final de vida. Tot just ahir va finalitzar el termini de presentació de candidatures. Aquestes 5 entren a la fase final de votacions, que s'allargarà fins al 14 d'abril. Hi haurà diferents punts de votació, hi haurà urnes cada dia a la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça i a l'Ajuntament de Calella, itinerants que s'instal·laran al Teatre Orfeo Calellenc, al Casal Amistat i també al carrer Església, amb mates i rodes. El 14 d'abril acabarà aquest termini de votacions i els guardonats es donaran a conèixer la nit del 22 d'abril, un dissabte, en una gala que tindrà lloc a la Sala Mozart.
Gràcies, Dolors. Fins demà. La informació del temps amb Joaquim Serra, aquí. Bon dia.
Bon dia. Ens trobem ja dimecres amb una situació meteorològica que continua sense complicacions. Avui esperem un dia completament assolellat a tot el Maresme i tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a l'estat de la mar. Això sí, aquest migdia encara bufarà vent lleugerament moderat de component est-nord-est, sobretot a la costa del Maresme Nord, vents més fluixos cap al sud de la comarca i també al centre de la costa maresmenca, amb una situació marítima que al Maresme Nord encara ens portarà àrees de maró aquesta tarda, mentre que a la resta tindrem bàsicament domini del marejol. Pel que fa a les temperatures, aquesta passada nit han baixat un palet les temperatures mínimes. Avui les màximes, però, seran semblants a les d'ahir o fins i tot podrien pujar una mica, cap als 19-20 graus en molts punts de la comarca. Per tant, temperatures plenament primaverals. Pel que fa a la previsió de cara a demà, canvis importants de moment no se'n veuen per enlloc, tot el contrari, s'ha de mantenir l'estabilitat i el domini del sol a tota la comarca. Pel que fa als vents, continuaran molt fluixos al llarg de tota la costa maresmenca, la situació marítima més tranquil·la, entre que tindrem anticiclo i que els vents seran poc importants, demà la mar estarà entre plana i arrissada a tota la costa de la comarca. Les temperatures pràcticament sense canvis, fins i tot de dia encara podrien pujar un palet més. I demà passat divendres, tot continuarà més o menys igual. L'única novetat és que durant el migdia i la tarda es reforçarà una mica el vent de Garbí del sud-oest, i això farà doncs que tinguem la mar una mica més alterada al llarg de la tarda, amb petites àrees de marejol, lleugera maror, però vaja, en general, tranquil·litat. Els propers dies, situació meteorològica ben estable, ben assolellada i amb unes temperatures que de dia, doncs, això, voltaran els 20 graus al llarg de les properes jornades a tot el Maresme, per tant, unes temperatures que seran d'autèntica primavera.
Arriben les dues, arriben les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies per la vostra companyia i que passeu molt bona tarda.